COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de fa força temps, l'independentisme s'ha posat com a objectiu expulsar la Policia Nacional del centre de Barcelona. Volen que la Prefectura Superior de Catalunya abandoni la seva cèntrica ubicació a la Via Laietana de la capital catalana i es vagi a una zona més allunyada del centre, on sigui menys visible per als ciutadans del carrer i on els radicals que creguin disturbis puguin posar-se la sota al setge sense col·lapsar al centre de la ciutat. Malgrat que el Ministeri de l'Interior ja ha dit de manera oficiosa que en cap concepte, en cap moment es planteja moure la Prefectura Superior de Policia de la seva actual ubicació, la desconfiança que genera hores d'ara el govern central ha posat en alerta pràcticament tots els sindicats policials i també a tots els agents. En aquest sentit, l'actualitat hores d'ara està als carrers de Barcelona, precisament, concretament allí, a la Via Laietana. Centenars de policies nacionals i també ciutadans estan concentrats davant d'aquesta Prefectura de Policia en contra de la cessió d'aquest edifici a l'Ajuntament per convertir una part d'aquest bloc, d'aquest edifici, en un espai de memòria democràtica. Una proposta que rebutgen els sindicats de la Policia Nacional perquè ho veuen com un primer pas dels nacionalistes i també dels independentistes per quedar-se amb l'edifici de la prefectura i expulsar, com deia fa un moment, els agents de la policia d'aquest cos cap a un altre punt de la capital catalana. Marxem fins a aquest punt de la ciutat de Barcelona. Roc Solà, bona tarda.
Doncs sí, Carlos, aquí a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya s'està vivint un ambient de protesta respecte a les mesures que ha pres el PSOE per a convertir aquesta zona en un centre de memòria democràtica. El portaveu de JUPOL, Iván Domínguez, ens ha concretat la postura que agafarà envers aquesta situació.
Nos oponemos rotundamente a que este edificio sea cedido a los intereses separatistas. No hay ninguna razón operativa que sustente esa decisión. Es una decisión que ya se tomó en el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, al cual, insisto, nos oponemos rotundamente. La Policía Nacional es una policía democrática de un Estado de Derecho como es España, de un país democrático, y queremos defender el honor de la policía y de los profesionales de la Policía Nacional.
Ha començat la protesta en contra del govern de Pedro Sánchez per cedir aquest i altres edificis del govern a la Generalitat de Catalunya, una protesta que ha carregat durament contra l'independentisme català, tal com ha afirmat el portaveu de JUPOL.
Para el independentismo, conseguir que la jefatura se ceda a sus intereses sería, además de un símbolo, un éxito para ellos. Y por ello, porque creemos que no se ajusta a la profesionalidad de los policías nacionales y de un símbolo del Estado como es la jefatura en Vía Laietana, debe permanecer, porque además no obedece a ningún tipo de razón operativa. Esto hay que dejarlo bien claro. Es simplemente porque los independentistas lo piden y como hemos visto cómo ha pasado con la amnistía, desde el gobierno se les cede.
En vista a les eleccions del 12 de maig a Catalunya, els candidats Ignasi Garriga de Vox i Alejandro Fernández del PP no han perdut l'oportunitat de fer-se veure per la concentració.
Gràcies, Roc Solà, des de la Prefectura de Policia a la Via Laietana de Barcelona. Com deia també a l'inici, fa uns instants, fa anys que els independentistes radicals d'esquerres també i fins i tot els socialistes reclamen el traspàs d'aquest edifici i que la Policia Nacional es quedi, per exemple, a la supercomissaria que hi ha al barri de la Verneda. A dia d'avui tot apunta que el govern central només està disposat a designar l'edifici com a lloc de memòria, que els més independentistes doncs, no els hi acaba de fer el pes. Yolanda Canales, aquests independentistes més cafeteros, què volen i per què?
El que volen és fer fora els agents de l'edifici, perquè d'entrada ho consideren com un símbol. Seria una victòria, especialment per l'independentisme, que la Policia Nacional, entesa com una representació de l'Estat a Catalunya, deixés l'edifici de Via Laietana. Aquesta ha estat, de fet, una reivindicació històrica, però que s'ha fet més intensa arran del procés. I, en concret, el que demanen aquests partits és que cedeixi l'immoble a la Generalitat, tot i que Barcelona en Comú ho ha demanat per l'Ajuntament, per convertir-lo en un espai de memòria, en una mena de museu per a la recuperació i respecte de la memòria democràtica. I això passaria per desafectar l'edifici, tot i que la intenció del govern central és mantenir l'ús policial. Repassant la història també, ens trobem nombroses iniciatives que s'han presentat no només a l'Ajuntament de Barcelona, sinó també al Parlament o al Congrés dels Diputats, en una negociació de pressupostos, per exemple, per demanar això. De vegades han comptat amb la complicitat del PSC. Així, per exemple, el ple del consistori va reclamar que la prefectura es convertís en un espai de memòria democràtica. Es va aprovar el desembre de 2022 i llavors els socialistes es van abstenir. Però el 2019 l'Ajuntament va aprovar una declaració institucional on es demanava el trasllat dels agents de l'edifici de la prefectura a unes altres dependències. I el PSC en aquesta ocasió sí que va votar a favor.
Tot això està passant quan aquesta mitjanit comença la campanya de les eleccions al Parlament previstes per al dia 12 de maig. D'aquí un moment ens hi fiquem de ple, abans la informació de serveis. El temps de cara a les pròximes hores, que no presenta canvis importants. Seguim en cel pràcticament ennuvolat arreu de Catalunya. Temperatures d'hivern i de cara als pròxims dies, de cara al cap de setmana, la previsió també apunta a que es mantindrà aquest mal temps, amb pluja generalitzada de cara al dissabte i també al diumenge, i temperatures que es mantindran a nivells actuals. I ara sortim a la xarxa viària, sabien com estan les carreteres, amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté la circulació en general, còmoda, sense cues importants o remarcables, només un cert volum de trànsit a punts habituals, i especialment a les dues rondes de Barcelona, on si tenim trànsit lent i aturades intermitents, sobretot en sentit Besòs, a les dues. En el cas de la ronda de dalt, en un tram ja més destacable, sobretot des de Sarrià fins a Horta, per una possible incidència en aquest sentit, en sentit Besòs. A la ronda litoral són trams amb lentitud, alguna aturada puntual, especialment entre Zona Franca i Montjuïc. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:45, doncs som-hi amb la campanya electoral. Una de les principals incògnites de la cita amb les urnes avançada, recordem-ho, per la falta d'acord amb els pressupostos, és si es podrà reeditar la majoria independentista a l'hemicicle. Una altra incògnita és quina possible parella de govern triarà el socialista Salvador Illa si finalment és el guanyador de les eleccions, com diuen totes les enquestes, però sense majoria absoluta per fer-ho en solitari, per governar en solitari. La campanya, però, comença amb la sacsejada que li ha donat el president del govern central, Pedro Sánchez, que ha deixat en stand-by la seva continuïtat a la Moncloa. Ha obert un període de reflexió de 5 dies anul·lant tota la seva agenda. Per tant, no estarà aquesta nit ni a Sabadell ni tampoc a Santa Coloma de Gramenet, Yolanda Canales.
I com no podia ser d'una altra manera, els socialistes catalans s'han bolcat amb Pedro Sánchez. De fet, el candidat Salvador Illa ha obert la seva intervenció al Fòrum Nova Economia aquest matí fent referència a aquesta qüestió. Ha assegurat, de fet, que la reunió de l'executiva extraordinària del seu partit, que se celebrarà avui a Sabadell, proposarà que hi hagi una resistència col·lectiva davant d'una concepció de la política, diu, que es basa en la destrucció de l'adversari.
Hace algunos años que estamos poniendo todo esto en riesgo, saltando límites que antes ni nos pasaba por la cabeza que alguien se los pudiera saltar. No ya que no respetemos al adversario, que es que estamos en la destrucción sistemática del adversario. No ya que no respetemos las instituciones, que es que estamos en la instrumentalización sistemática de las instituciones.
El candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha animat a Pedro Sánchez a presentar una qüestió de confiança, si és que el període de reflexió que ha engegat no és un moviment tàctic. Una qüestió de confiança que el republicà Pere Aragonès no creu necessària, tot i que assegura que s'ha de plantar cara a l'ultradreta, i sempre.
Això és una decisió personal de Pedro Sánchez. I comença i acaba amb una decisió personal que té implicacions polítiques. Però jo li dic, el que a mi m'interpel·la és que davant de l'ultradreta, sigui mediàtica, sigui judicial, sigui política, s'ha de plantar cara sempre.
Ja s'ha produït, en tot cas, un sotrac polític, i això que ni tan sols ha començat la campanya electoral. Oficialment ho farà aquesta mitjanit. Per cert, hem conegut que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà en fins a 8 actes del PP durant aquesta campanya a Catalunya. L'objectiu és que sigui una realitat el que de moment apunten les enquestes, que els populars poden triplicar la seva representació al Parlament. I també es veurà si aquests dies de campanya serveixen perquè Ciutadans salvi els mobles i mantingui algun diputat, i en el cas d'Aliança Catalana, que té com a candidata l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, si finalment obté representació. També aquest matí hem vist una campanya a Girona, al Pont de Pedra, de Vox, advertint a Carles Puigdemont que tenen per a ell un bitllet a la presó.
Doncs gràcies, Yolanda. Aquesta és la fotografia d'aquest inici de campanya avui, aquesta mitjanit, que ens portarà fins al dia de les eleccions, el dia 12 de maig. I també molt d'ull el toc d'atenció als partits que han fet arribar avui les diferents associacions de veïns dels barris amb més abstenció a les últimes eleccions al Parlament. Argumenten aquestes associacions que els electors tenen una desafecció absoluta cap a la política, ja amb la mirada posada cap a aquest 12M. La frase més recurrent és que se senten abandonats, com li han explicat a l'Adrià Mascorda.
S'apropen les eleccions autonòmiques catalanes. Avui ens traslladem cap a tres barris deprimits que les veuen amb una total desafecció. Hem parlat amb persones d'aquests barris per conèixer el perquè d'aquest desenganxament amb la política, que ja va estar present a les darreres votacions al Parlament. Les xifres de participació del 2021 reflecteixen diversos patrons. Un d'ells és la correlació entre la participació i el nivell socioeconòmic, ja que les zones amb un índex més alt es van situar en prop del 80% de votants a les urnes, mentre que les àrees amb menys benestar no van passar del 40%. Així, les seccions censals amb ingressos per unitat de consum de fins a 20.000 euros l'any se situen en general per sota del 40% de participació, mentre que les que superen un 60% de sufragis emesos tenen ingressos d'entre 20.000 i 40.000 euros. El secretari de l'Associació de Veïns de Sant Roc i vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, Enrique Lara, diu que entre la població hi ha una desafecció absoluta per la política. Segons ell, la clau per a una major integració de la societat en aspectes com les eleccions o la vida laboral ha de partir de l'educació. Lara diu que a Sant Roc el sistema educatiu no funciona.
Para arreglar todo esto solo hay un camino. O sea, aquí muchas veces cuando se habla de policía para el orden o policía para la convivencia y tal, no, ese no es el camino, o sea, aquí el camino es la educación. Pero ¿cuál es el problema? Que no se invierte en educación.
Una altra zona de baixa participació són els barris de Sant Joan i el Colobret. El seu portaveu, Joaquim Pubill, explica que la majoria dels seus habitants són de la comunitat gitana, però que també hi ha un alt nombre de persones d'altres orígens. En aquest sentit, reivindica la integració del poble gitano i diu que el que falta és que se'ls inclogui. Pubill atribueix també l'elevada abstenció del 2021 a les restriccions per la pandèmia. D'altra banda, un altre factor decisiu és la falta de feina.
Pot ser perquè aleshores, si jo no tinc feina i no veig res, al final, hosti, per què vull votar? Si no tinc treball, no me'n donen treball.
Una altra zona que es troba a la cua de participació del 2021 és el barri de Sencelles, a Constantí, situat al Tarragonès. La secció censal està situada al nord del carrer Jaume I, amb una participació del 23,3%. Els seus veïns es senten abandonats. Tal com ens detalla el president de l'Associació de Veïns del Barri, Miguel Gavarre, els ciutadans d'aquesta àrea participen més en les eleccions municipals que les catalanes, espanyoles o europees, ja que aquestes últimes no beneficien directament els interessos dels ciutadans. Per aquest motiu, Gavarre convida els diferents partits polítics a passejar-se pel barri i escoltar les demandes de la ciutadania.
Jo com a persona, aconsejaria pues, que tots els partits polítics que no hi ha, que podien programar una vegada al mes una reunió aquí als veïns i a l'associació i comentar les problemàtiques.
El president de l'agrupació de veïns remarca que els més de 3.000 veïns no es senten acompanyats. Així doncs, s'espera una participació baixa a les eleccions autonòmiques catalanes per part dels barris amb més abstenció a les darreres votacions. El descontentament social fa preveure que la tendència serà similar.
Queda aquí aquesta radiografia sobre els barris més deixats de la mà de Déu a Catalunya i la seva poca implicació i les seves poques ganes d'anar a votar de cara als comicis del 12M. Deixem aquesta qüestió de banda i no sé si estàs al cas, però les autoritats sanitàries fa temps que tenen sobre la taula un important problema de salut pública. Es diu gas radó i és una de les principals causes de càncer de pulmó. Es tracta d'un gas invisible, inodor, insípid i que apareix a les plantes baixes i sòtans de les cases. El gas radó és un gas radioactiu, però quina radiació és perjudicial? D'aquí un moment ho parlarem amb un professor de química de la Universitat de Barcelona. Ara per ara, la Unió Europea considera nociva per a la salut una radiació superior als 300 becquerels anuals, la unitat que mesura l'activitat radioactiva. En canvi, l'Organització Mundial de la Salut recomana una mesura molt inferior i estableix el límit ideal en els 100, afegint que no haurien de superar-se els 300 en cap cas. A Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, hem escoltat aquest matí a José Luis Sánchez, que és el president i representant també de l'Associació Catalana contra el Radó. Mar Puerto, com ens afecta, com afecta aquest gas?
Doncs afecta sobretot les habitacions sota rasant, és a dir, els soterranis o semisoterranis i també les plantes baixes. A més, podria arribar a afectar les primeres plantes si la radiació fos alta, perquè es calcula que a cada planta construïda sobre la superfície la radiació baixa un 20%. Per això, experts consideren que qualsevol persona que visqui en un habitatge amb alguna d'aquestes característiques s'hauria de preocupar de saber si està exposada a radiació, ja que si queda contingut en espais tancats pot ser cancerigen. De fet, el gas radó és la segona causa de càncer de pulmó per darrere del tabac i es calcula que provoca unes 140 morts anuals a Catalunya. Del tema ens ha parlat el José Luis Sánchez, que és president de l'Associació Catalana contra el Radó.
Ens hem d'ocupar d'aquest tema si estem en una planta baixa o, sobretot, soterrani. Estem parlant d'unes emissions d'un gas que prové de l'urani que el té el granit. I això va fent, va fent. El gas per si mateix a nosaltres no ens fa res. És un gas que entra i surt. El que passa és que pel camí, el gas emet partícules alfa, perquè és un gas radioactiu, i això és el que es queda al pulmó.
De fet, s'ha creat un mapa amb els municipis que tenen més risc i són, sobretot, el Maresme, la Selva i part del Pirineu. Per això, el codi tècnic de l'edificació ja obliga a construir mesures contra el radó, també en el cas de les rehabilitacions. Per tant, abans de fer-ho, cal mesurar si hi ha radiació i de quin nivell en el terreny sobre el qual es vol edificar.
És un gas invisible, que no té sabor, ni color, ni res. Tampoc dona ni mal de cap, ni asmes. Llavors, clar, fan falta aparells específics. Una mesura activa, que és amb un aparell digital que va constantment registrant. Quin és el que passa? Que el gas canvia, hi ha més gas als matins que a les tardes, bueno, canvia segons l'hora, segons la sessió de l'any, i també canvia segons el temps que faci. Llavors, amb la xifra amb la que es treballa és la mitjana anual.
A més, entre les recomanacions per evitar el risc de la radiació causada per la presència de radó, encara n'hi ha també una altra, exclusiva per les persones fumadores: no fumar dins de casa. El motiu és que ara se sap que la sinergia entre radó i tabac és molt forta i dispara encara més la probabilitat de tenir càncer de pulmó.
Volem saber més coses sobre el gas rodó, per això hem parlat, o volem parlar, amb el senyor Xavier Jiménez Font, que és professor de la Facultat de Químiques de la Universitat de Barcelona. Professor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Situem els oïdors, que és el que ens preocupa més. Com es produeix el gas rodó i què és el gas rodó? Expliqui'ns.
El gas rodó, com el seu nom indica, és un gas, és un dels anomenats gasos nobles. Teòricament això vol dir que no es combina amb pràcticament res, però en canvi és radioactiu. I aquest és el problema que pot generar, perquè el gas rodó s'origina en l'interior del planeta degut a certs minerals, sobretot minerals tipus granit, o llocs on hi ha urani, per exemple, les mines d'urani, i llavors, com a producte de la desintegració d'aquestes substàncies, es produeix aquest gas radó, que al seu torn també és radioactiu. I la perillositat d'aquest gas és aquesta radioactivitat. Llavors té la maleïda propietat d'acumular-se en els llocs baixos, per exemple, en els soterranis o en els pàrquings de vehicles, etc. Allà es pot acumular si el lloc és poc ventilat.
Yeah.
I d'aquí ve el fet de que sempre en els llocs així una mica baixos a nivell, doncs es monitoritzi.
Escolti, professor, i com un ciutadà pot saber si hi ha gas radó al seu domicili? Com hi entra aquest gas al domicili? Aviam.
A través del subsol, a través dels fonaments de l'edifici. I a més, és molt variable, i a més pot variar molt d'un dia per l'altre i fins i tot d'una hora per l'altra. Perquè el gas radó, el problema que té, és que està contínuament generat per aquesta desintegració dels minerals que tenim a sota, just a sota del nostre edifici d'on vivim. Llavors, el problema que té el radó és que no el podem detectar amb els nostres sentits, no té color, no té gust, no té olor, i llavors l'única solució és cridar un especialista, no n'hi ha més.
I parlava abans que és un radioactiu, aquest tipus de gas. Quines malalties pot provocar el radó? El càncer, per exemple?
Sí, clar. De fet, el radó el radó, el problema del radó, només es coneix des de 1985 perquè un tècnic muntant una central nuclear va patir problemes de radiació abans de que es posés en marxa la central. Llavors van investigar quina és la font de radioactivitat que hi havia aquí quan encara no l'estem fent servir. Llavors es van donar compte que hi havia una descomposició radioactiva dels minerals que hi havia a sota de la central nuclear, que era un lloc especialment actiu en aquest sentit. Per tant, el problema és efecte de radiació i el principal problema és càncer de pulmó. Clar.
I em parlava abans que no fa olor, que és molt difícil de detectar, per tant, també és molt difícil d'eliminar aquest gas, professor Jiménez.
No és tan difícil. Per exemple, només ventilar adequadament el lloc on sospitem que s'ha acumulat el radó, ja aconseguim un efecte pràcticament total. Si aquesta ventilació no fos possible, perquè el lloc és molt baix, és un sòtan d'aquests de molts pisos cap avall, llavors s'ha d'aplicar un sistema d'aspiració, que això els tècnics coneixen bé. Doncs amb un sistema de manguera amb aspiració, el gas aquest té una propietat que és molt dens, llavors sempre s'acumula a nivell del sòl, del terra. És 8 vegades més dens que l'aire, llavors es queda sempre a la part més baixa. Sí. Llavors una manguera que faci d'aspiració posada al nivell del sòl, del terra, és suficient per netejar
el pis. Si haguéssim de fer un mapa d'on hi ha més gas radó a Espanya, o concretament a Catalunya, va, sentem-nos en Catalunya, quines, hi ha algunes zones en concret, o clar, com està el subsol, és una cosa molt general.
És bastant general. Yeah. Allà on hi ha masses de roca granítica és on potser n'hi ha una mica més, però això tampoc és un indicatiu massa important perquè hi ha altres tipus de minerals que també generen aquest radó. El problema és que el radó el generen les impureses que hi ha en aquests minerals. Sobretot les impureses dels elements més pesats com l'urani, el radi, són els que més ho provoquen, això. I clar, d'aquestes substàncies n'hi ha poquíssim, és una quantitat petitíssima, però així i tot doncs, generen aquesta radioactivitat. Clar. Llavors, el tema és no fixar-nos gaire, perquè a més és molt variable, clar. És extraordinàriament variable, es genera contínuament, amb la qual cosa que avui no detectem radó no vol dir que la
setmana que ve no hi hagi. Clar.
Exacte. Llavors, la millor solució és tenir llocs ventilats. Clar. I, és la millor de totes.
I quines mesures es poden prendre per evitar estar en contacte amb el radó? Hi ha algun tipus mesura preventiva o no? O això, ventilar sempre.
És la ventilació.
La ventilació de les plantes baixes. Clar.
Tenim un avantatge, que és que en l'entorn natural, diguem, a la que estem a l'aire lliure, el perill és zero, el perill és baixíssim. Mm-hmm. Llavors, si estem en un lloc molt baix i poc ventilat, és la precaució que hem de tenir. Mm-hmm. Que hi hagi algun tipus de ventilació, si no és natural, ha de ser forçada. Però, bueno, i això, de fet, és el que es fa a tot arreu.
Molt bé. Doncs, professor Xavier Jiménez Font, que és professor de la Facultat de Químiques de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre'ns, aportant-nos una mica de llum sobre això del gas radó, que és molt desconegut, però, bueno, val la pena tenir-lo en compte. I, sobretot, m'imagino que quan tinguem algun dubte, trucar un especialista en la matèria, un expert en la matèria,
sempre,
perquè ens aconselli,
sempre.
No? Per on t'anar.
Sempre.
Molt bé.
Ventilar el lloc i trucar l'especialista. Professor Jiménez... Tenen sistemes de detecció que permeten... Aquests sistemes de detecció són molt fàcils, funcionen molt bé i ho detecten de seguida.
Professor, ha estat un plaer escoltar la seva classe. Gràcies i molt bona tarda.
D'acord, adéu-siau.
Doncs com pràcticament cada dia que estarà, arriba el moment de fer una aturada per publicitat i després parlarem d'un problema, el problema del fenomen del despoblament a Catalunya i de la iniciativa que han tingut dos joves barcelonins d'anar-se en un poble de només 10 habitants per ajudar, per col·laborar a repoblar-lo. D'aquí dos minuts tornem.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, Hora a Hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Llévate este Disman por solo 20.000 pesetas. MediaMark, yo no sé.
Let's go.
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark, 25 años siempre listos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, el fenomen del despoblament a Catalunya és un problema que fa dècades que està present i que, passada la pandèmia, s'ha tornat a accentuar. I a 5 comarques se n'està preocupant. Estan les províncies de Tarragona i Lleida, tot i que hi ha associacions i també administracions que hi posen mesures, que els tenen ja en marxa, i també iniciatives per repoblar pràcticament pobles que estan, doncs, deixats de la mà de Déu. Per cert, que en aquest sentit, dos joves barcelonins que han estat aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra els han explicat que han decidit agafar les maletes i col·laborar a donar vida a un poble, però no aquí a Catalunya, sinó a Sòria. És un poble de només 10 habitants. Iker Vegas, perquè el Gabriel i la Victòria, que són cosins, han decidit marxar de la gran ciutat.
Doncs aquests dos cosins catalans van decidir marxar cap a Sòria per qüestions familiars, ja que tots dos tenen arrels familiars en aquest poble. Tanmateix, també reconeixen que la dificultat per independitzar-se a Barcelona a causa del preu actual de les vivendes també ha estat part d'aquesta decisió.
Nuestras abuelas nacieron aquí. Entonces nosotros siempre hemos venido a pasar las vacaciones de verano, Semana Santa y demás. Y pues como ya lo conocemos y bueno, tenemos la suerte de tener la casa de la familia, pues hemos escogido este lugar.
Bueno, al final encontramos la oportunidad de hacerlo porque yo estaba estudiando y Gabriel teletrabajaba. Entonces es verdad que allí la vida es un pelín más complicada a nivel de encontrar vivienda, por ejemplo. Aquí tuvimos la oportunidad de tener la casa de nuestros padres.
D'altra banda, la parella de cosins també ha reconegut que viure a un poble té els seus avantatges, però també inconvenients. Tot i que admeten que hi ha més avantatges que inconvenients, l'ús freqüent del cotxe, sobretot a l'hivern, i la falta d'una bona connectivitat informàtica poden suposar grans dificultats per a parlar amb els seus familiars i per als seus treballs.
Hay veces que tenemos que hacer muchos kilómetros, a veces tenemos que ir por la noche, en Soria hace mucho frío y en invierno hay heladas, por la noche pueden salir animales, entonces el tema de hacer tantos kilómetros, sobre todo de noche, a mí personalmente es lo que menos me acaba de gustar.
Y la cobertura también, porque al hablar con mis familiares muchas veces se me entrecorta, pero bueno, al final nos hemos adaptado bien, lo que comentaba Gabriel, aparcar en la puerta de casa, los atardeceres que hay aquí, el silencio, el que la gente no vaya estresada. Eso és un puntazo.
A la seva arribada a Sòria, la Victoria i el Gabriel van decidir obrir un compte a les xarxes socials sota el nom de Reproblando, on mostren als seus seguidors el seu dia a dia al poble. A través de les seves publicacions, la parella de cosins tracta de conscienciar els seus seguidors per tal d'erradicar els prejudicis que hi ha a la societat envers viure a un petit poble. Ells mateixos reconeixen que els seus plans de futur passen per quedar-se a Sòria indefinidament.
Nos ha gustado tanto que nos queremos quedar. Es verdad que las oportunidades laborales, por ejemplo, son difíciles, los servicios son mínimos, pero poco a poco con Repoblando es lo que queremos intentar, ¿no? Que al final mostrar nuestro estilo de vida, que nos está encantando, que no nos aburrimos, que hay muchos estereotipos prejuicios que hay que erradicar.
El compte de Repoblando ja acumula gairebé 70.000 seguidors a les xarxes i les seves publicacions apleguen una gran quantitat de visualitzacions i m'agrades. A més, el cas de la Victoria i el Gabriel també ha servit d'exemple per a altres persones, ja que els seus vídeos reben milers de comentaris de seguidors que els demanen consell perquè s'estan plantejant anar-se'n a viure al camp.
Saludo ara al Sergi Méndez, que és el president d'ARCA, que és l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, acabem d'escoltar fa un moment aquests dos joves, que es diuen Gabriel i la Victoria, són dos nois de Barcelona, que han decidit marxar, deixar la cara en ciutat, anar a un poble de Sòria, que només té 10 habitants, per col·laborar a repoblar doncs, aquest petit poble de Sòria. D'entrada, Sergi, què et sembla aquesta iniciativa d'aquests dos xavals? Bé, bueno, xavals ja són grandes, tenen 26 i 30 anys.
Em sembla una molt bona iniciativa i una aposta per un canvi de model de vida que segurament repercutirà positivament en la seva en ells mateixos i segurament en el seu entorn més directe.
Clar. Són aquestes iniciatives, Sergi, són iniciatives particulars. Ja dius que tu valores bastant bé, però escolta, quan es dona un pas així important, que es deixa una gran ciutat per fer una aposta en un poble petit, cal poder tenir el paraigua d'una entitat com la vostra, per exemple, o també et sembla bé això d'anar una mica a l'aventura?
A veure, això és valorar, perquè en el fons jo crec que sí que el que has de tenir en compte quan prens una decisió d'aquest tipus, jo mateix la vaig prendre ara fa més de 10 anys, no vam deixar la ciutat enrere, vam anar a viure a un municipi del Priorat de 400 habitants, al final has de valorar totes les casuístiques. Llavors, les decisions les has de prendre en base a les teves possibilitats reals no, que tens de viure en un entorn com un poble petit. I també és veritat que les iniciatives que es puguin dur a terme des d'entitats com ARCA o des de les administracions públiques doncs, són ajudes que et poden complementar. No, però és veritat que aquí ha d'haver un component personal i professional molt important.
Per anar a viure a un poble, tu dius que jo... Perdó, ja vas fer aquest pas fa uns anys. Cal entendre el que és vida de poble, m'imagino, i també cal saber fer poble, no? Perquè si no, malament, no?
Això és fonamental, perquè al final el que t'adones quan fas un canvi d'aquest tipus és que als entorns més petits, més rurals, les coses funcionen perquè la gent s'implica, perquè hi ha una implicació. Al final el que toca és mullar-te. No? A les ciutats sovint perden perquè la gent s'implica, perquè hi ha una implicació. Al final el que toca és mullar-te. No? A les ciutats sovint perds la noció de per què les coses passen, de per què les coses funcionen, el que podria ser, doncs, per exemple, el funcionament d'una associació de famílies en una escola gran, i en canvi en el municipi, perquè l'escola vagi endavant i perquè l'escola tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altra d'un entorn més urbà, doncs el paper que hi juguen les famílies és importantíssim. No? Llavors això sí que canvia totalment, no? Això et canvia la vida i prens consciència precisament del sentit de comunitat.
Clar. Des d'associacions com la vostra, per exemple, ARCA, esteu notant un retorn de gent de ciutat cap al món rural, cap al poble, gent jove, sobretot, parelles joves?
Sí, podem considerar que la tendència, sobretot després de la pandèmia, ha estat aquesta. És com una tendència lleugera que en alguns municipis i en algunes comarques es detecten. De totes maneres, des dels darrers anys, doncs, encara tenim 5 comarques a Catalunya que continuen perdent població de manera continuada. Hi ha 3 comarques a Catalunya que creixen per sota del 2%, no? És a dir, que es considera que estan estancades, no, des del punt de vista demogràfic. Llavors, podem donar la idea que, doncs això, no, que les dades no són del tot dolentes, és a dir, no per començar a ser pessimistes, i pensar que hem entrat en un procés de no retorn, però sí que encara s'ha de donar suport, no? I s'ha de donar... o s'ha d'ajudar precisament a que aquests territoris puguin revertir determinades situacions.
Ja ens feies una pinzellada de com està la situació a Catalunya del desplegament rural. Parlaves de 5 comarques. En quines províncies les trobem? Tarragona, Lleida, sobretot, m'imagino. Com les situaries?
Sí, són comarques.
I quines són les mancances? En titulars, quines serien?
Mira, doncs, bàsicament són comarques d'interior situades a la província de Lleida de Tarragona, com esmentaves. Tenim la Terra Alta, tenim les Garrigues, no? Tenim les comarques de naiques, diguem, de Lleida, i el que ens estem trobant, les tendències és que, per una banda, les capitals de comarca mantenen la població en posició estable o bé de créixer o no créixer molt poquet, mentre que els municipis que hi ha al voltant, és a dir, els municipis comarcals, sobretot els que tenen menys habitants, doncs tenen una tendència a perdre població que no s'atura, tot i que comentàvem abans, tot i que en línies generals els anys de pandèmia i postpandèmia han revertit una mica la tendència, doncs que el degoteig poblacional és continu.
És continu. Bueno, molt bé, doncs esperem que a poc a poc es pugui anar aturant aquest degoteig continu. Des de la vostra associació, jo tinc entès que esteu fent coses des de l'ARCA, que és l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. El seu president, Sergi Méndez, ens ha atès. Sergi, moltíssimes gràcies. Bona tarda, enhorabona per la feina que feu i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I d'aquí un momentet, a les 3:05, Esports Cope, Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Dos noms propis avui, Xavi i Joan Laporta, veritat?
Sí, la gran notícia del Barça a les últimes hores, una de les grans notícies de l'any, s'ha resolt la incògnita, si Xavi seguiria o no la propera temporada, i Xavi, com tothom sap, aquestes hores seguirà fins al juny del 2025, després de l'acord al que es va arribar ahir a la nit a casa del president Joan Laporta. I al programa sentirem bàsicament els arguments que han donat aquest matí tant Xavi com Laporta. Xavi ha dit que la seva percepció respecte a finals del mes de gener ha canviat i Laporta ha volgut apostar per l'estabilitat. De seguida els escoltarem. També escoltarem a Ancelotti, l'entrenador del Real Madrid, que ha parlat ja en la prèvia del Real Societat-Real Madrid de demà de Lliga. Ancelotti ha dit que creu que Xavi continuï a la banqueta del Barça és una bona decisió per part del club blaugrana. També sentirem a Mitchell, el tècnic del Girona. Dissabte tenim Les Palmes Girona i a l'Espanyol ha parlat Pol Lozano. Dissabte ells Espanyol. Parlarem de bàsquet, de la derrota del Barça en el primer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga ahir al Palau davant d'Olympiacos. Avui juga el Barça d'handbol, partit d'anada dels quarts de final de la Champions a la pista del PSG, i estarem també pendents del debut de Rafa Nadal, que debuta aquesta tarda al Masters de Madrid.
Gràcies, Joan. Més esports, com sempre, a les 3:05. Bon programa.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres tanquem aquí el migdia COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, la informació continua. Ara és Pilar García Muñiz, que ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.